Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Els dijous a les 11:20, Bellesa i Salut a Ràdio Móra d'Ebre. L'estètica, el benestar físic, consells i recomanacions amb dues de les veus més autoritzades de les nostres comarques. L'esteticista Anna Maria Moreso i el doctor Ros, director de l'Hospital de Móra d'Ebre. Bellesa i Salut, els dijous a les 11:20 del matí a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 11:27 minuts, encetem l'espai de salut, el magazín de l'Hora L, avui és dimarts, ai, avui és dijous, volíem dir, 21 de març. 16 graus tenim, rigorós directe, eh? Que no es pensi la gent ara que he dit dimarts que es pensa que estic gravat. Doncs no, és en rigorós directe. Doctor Ros, què tal? Molt bones.
Molt bon dia. Què tal?
Pues... Que la gent no es pensés que fos gravat o algo per l'estil, no? Que a vegades pot ser també.
Bueno.
No passaria res, tampoc.
I tant. Alguna vegada ho han fet.
Sí.
Ho hem hagut de fer per qüestions d'agenda, no? Que se'n diu.
No és el cas avui.
No és
bé,
el cas.
Doctor Ros, avui a l'Espai de Salut... Amb nosaltres tenim a la Montse Álvarez, que és la psicòloga de l'hospital, i avui per a parlar d'un tema sobre la feina que té aquesta professional, la psicòloga, la Montse, en la unitat de sociosanitària, no? És a dir, que una mica explica'ns sobre el que parlarem avui.
Efectivament, sí, perquè hem considerat que era important... dins de tot l'esquema que vam plantejar per aquesta temporada, sí, del programa, d'anar presentant altres professionals, no? L'altre dia vam portar tècnics de radiologia,
sí,
no?
Mm.
Doncs aportar altres professionals que aporten una visió diferent de lo que és el suport i el tractament del pacient, mm, o de vegades no és tan pacient, no, Montse? Bon dia.
Bon dia.
Perquè què fa un psicòleg a un hospital?
Bueno, el psicòleg en un hospital, la funció... Jo formo part d'un molt bon equip professional, mm, que és l'equip multidisciplinari de la unitat sociosanitària. Hi ha més professionals. Una mica la funció és perquè la malaltia, en este cas, no és tan sols... més ben dit, la salut no és un tema de només de la malaltia. Mm. Hi ha altres factors que influeixen. Per tant, l'equip multidisciplinari forma part el metge, les infermeres, auxiliars, portalliteres, educadora social, treballadora social, fisioterapeuta i jo com a psicòloga.
Mm-hmm. Montse, probablement un parany que té, o un error que comet la gent habitualment, el psicòleg no únicament tracta malaltia mental.
Molt bé. Això, no? Que dius me sembla molt correcte i és un repte sempre a l'hora de treballar. Mm-hmm. I he tingut este repte perquè quan entro vaig a veure en un pacient, tots els pacients que estan ingressats a la unitat són els meus pacients. Quan jo entro a veure un pacient i em presento, dic, soc la psicòloga, moltes vegades me diuen, no, jo és que estic bé del cap. És una percepció que tenim tots, que sí que la psicologia treballem amb malalts mentals, que això és cert, però no únicament en malalts mentals. Per sort, ara la situació ha canviat.
Sobretot imagino que et refereixes a gent gran, no?
Sí,
quan
a gent
diuen, quan et diuen això,
sí,
aquestes respostes...
Sí. Sí, sí,
i gent,
sí,
més jove també. També, el que passa és que una mica el meu esforç sempre és explicar-los, mm, que no és, en este cas, la gent que està allà ingressada és per una situació d'especial dificultat, com n'hi ha altres en la vida, que la manera d'afrontar i la manera d'ajudar-los és per mig un element més, és el psicòleg. Mm. Vale?
Sí, perquè probablement estem o podem entendre fàcilment, doncs, que amb l'edat, amb el pas dels anys, o quan, mm, hi ha una malaltia, sí que tenim aquestes situacions d'especials dificultats, però n'hi han altres, no? Que altres moments de la nostra vida que també generen aquestes situacions, mm, no? Que des del punt de vista, com ara parlarem, anímic, no? Generen algun problema, no?
Mm-hmm. Sí, hi ha altres moments per exemple, la infància, molts sabem que a l'escola hi ha dificultats i moltes vegades requereixen l'atenció del psicòleg. En els esports, sabem que sobretot els esports d'elit sí que s'ha introduït la psicologia com una ajuda professional important.
El coaching esportiu. Mm.
Sí, a nivell laboral, quan hi ha selecció de personal, recursos, i en la unitat sociosanitària, perquè hi ha una situació d'unes malalties cròniques, unes convalescències difícils, malalts paliatius, que són situacions en la vida que presenten una especial dificultat. Llavors és aquí on està la funció del psicòleg.
I Montse, dins de la teva àrea del teu àmbit de treball, explica'ns algo d'alguns aspectes concrets, d'algunes àrees de treball directes que te n'ocupes.
Sí, bàsicament, i resumint-ho, serien quatre vessants les que faig jo a l'hospital. Seria atenció, suport, teràpia, és a dir, valoració i tractament de tots els pacients que estan ingressats a la unitat. Després també atenció i suport al cuidador principal. Seguiment de dol, que seria dirigit al cuidador principal d'un pacient que s'ha mort a la unitat, i interconsultes de l'hospital d'aguts, que moltes vegades el metge detecta que hi pot haver una dificultat a nivell emocional i llavors vaig a fer la valoració. Però el més volum de feina, el volum meu de feina, està dirigit als pacients ingressats a la unitat sociosanitària.
Ara parlarem d'això, però sí que m'agradaria, bàsicament, perquè no se'ns oblide després i tornem amb ell i li dediquem, és l'important que és l'atenció i el suport al cuidador principal de la família, no? Perquè és allò que moltes vegades s'ha dit de qui en cuida el cuidador, no? Que qui se'n cuida del cuidador, no? Perquè el cuidador principal és el pal de paller del suport del malalt. Després tornaré. Deies que bàsicament el més important és el volum més gran de feina està adreçada a lo que és l'atenció directa i suport al propi pacient. Quines eines fas servir o quins elements fas servir per valorar quina és la situació de partida?
Els psicòlegs bàsicament fem servir test i entrevistes. Los tests, jo, si sóc molt escueta, los faig servir de manera molt prudent i són curtets, perquè són malalts que tenen una certa fragilitat, i n'hi faig servir pocs i curts, vale? I l'altre és les entrevistes. Què valoro dins de
sí, què et permeten aquestes eines valorar en cada pacient, no?
Pues normalment faig dos aspectes, per resumir, és una mica més complicat, però una mica perquè ho entenguéssim tots, és, jo valoro el seu estat i la seva evolució a nivell cognitiu. Què vol dir cognitiu? Seria la manera com nosaltres funcionem, com pensem, la forma de processar la informació, la capacitat d'atenció que tenim, el llenguatge tan expressiu com comprensiu, la memòria, que també es veu afectada, la memòria recent, remota. Jo el que faig és valorar, no és una mesura única, sinó que intervenen molts factors, i mitjançant l'entrevista i el test, jo ho valoro.
Aquesta àrea, Montse, és aquella que, i tornant a lo que dèiem abans, no? Que on deies tu, Edu, en la gent gran, no? De quan, l'expressió aquella diu, no, està malament, està malalt, diu, però del cap està molt bé.
Sí.
És probablement aquesta àrea que la gent associa més, no? Amb aquest estat cognitiu, no? Quan diem allò del cap està molt bé, no?
Sí, si t'ha conservat el llenguatge, si t'ha conservada la memòria, però veurem que el llenguatge i a vegades un perd l'expressió, però t'ha conservada la comprensió, llavors li hem de donar eines perquè es pugui expressar d'una altra manera, la memòria, com se va perdent, que és més el que es conserva més i és el que han passat fa temps, memòria recent sí que hi ha pèrdues més importants, tot això sí que ens afectarà.
Quins factors poden afectar aquesta àrea cognitiva?
L'edat. Sabem que l'edat és un factor que amb l'edat això hi ha una disminució d'aquestes pèrdues, d'aquestes facultats. Una altra cosa serien unes malalties directament que sabem que afecten el llenguatge, la memòria, com seria un Alzheimer, un Parkinson, malalties vasculars, i unes altres indirectes, que serien tota una malaltia que no té res que veure, a lo millor, en les facultats cognitives, com podria ser una fractura d'un fèmur, en unes dificultats de recuperació, que van a determinar una sèrie de problemes a nivell cognitiu.
I després, suposo també, que moltes vegades, tots, jo crec que tots d'alguna manera ho han patit alguna vegada, no? Hi ha factors externs, ambientals, familiars, laborals, que també et poden fer... És allò que de vegades tens la sensació que dius, estic espès, no estic en el que estic, sí. Estic, no estic centrat, no?
Sí.
I no tens una malaltia ni tens res que això, no? I suposo que l'entorn també et condiciona, no? D'alguna manera.
Totes les qüestions que indirectament també ens afecten, moltes vegades hi ha gent que diu, tinc unes preocupacions, és que em s'olvida tot. Afecta a la memòria, o em costa concentrar-me. Estic llegint un llibre com tinc uns problemes familiars o personals o laborals i no em puc concentrar. La capacitat de concentració, la memòria, la intel·ligència en general se veu afectada per totes aquestes situacions indirectes. Vale?
Una altra àrea que segurament et permeten valorar aquestes eines, els tests i les entrevistes, és la situació de cada un a nivell anímic, no? A nivell emocional.
Molt bé, sí. El que està clar és que hi ha una relació molt directa entre la malaltia i l'estat emocional. És una cosa que afecta una a l'altra, una persona, quan està malalta, evidentment...
No té una
situació d'eufòria, té una situació més aviat deprimida, i al revés, quan un està deprimit, afectarà la recuperació funcional de la pròpia malaltia.
Sí, això és una cosa que no sé... també exactament la evidència científica que hi ha això, però estic convençut de que hi ha molt background d'evidència científica, de que l'estat emocional repercuteix sobre la capacitat de millora, no?
Pot ser, eh?
Malalt que sobretot moltes vegades amb malalties cròniques, malalties terminals, no? Que això també la dita aquella és que s'ha deixat, no? El malalt ja ha decidit que no vol viure més i realment
ha
després
de lluitar, eh?
Sí, i després realment hi ha un component important, no? A nivell emocional, què és el que ens fa trobar-nos malament?
A nivell emocional, jo les patologies que veig més, les patologies o les situacions de dificultat que veig més són ansietat, depressió, que a vegades ja és previ, ja és una manera de funcionar de cadascú, i amb una malaltia s'agreuja més o s'accentua més. I una altra cosa que és el que jo dic un estat depressiu, que és l'estat d'ànim depressiu. L'estat d'ànim depressiu no és una depressió clínicament dita, sinó que apareix, és una situació de pena i de dolor, que apareix davant de qualsevol canvi. I això ho vull remarcar molt, perquè un canvi ni tenim molts al llarg de la vida. I a vegades no ho sabem interpretar. Pot ser un canvi del patró normal de comportament o l'acabament d'este comportament que ens comportarà una sèrie de dolor i pena. Quins canvis? Jo ara on diré, perquè n'hi ha de situacions positives i altres negatius, però tots ens donaran un dolor i una pena.
El més conegut és el dol, potser, no?
Sí, una pèrdua. Una pèrdua, el dol. Però n'hi ha altres, acabar uns estudis. L'acabar uns estudis és un canvi de comportament del patró que tenim. Llavors això ens ocasionarà un patiment i un dolor. Un inici de la vida en parella, que és una cosa que un ho vol, ho desitja, també comporta una sèrie de canvis, per lo tant hi haurà un dolor i una pena. Un canvi...
I aquesta pena, perquè un estaves ahir ara dient, doncs, no, començar la vida en parella, acabar uns estudis, són, en principi, penses que són... fites de la teva vida que
han d'arribar.
Que són, exacte, i que d'alguna manera són bones, no? Però... Que, clar, és que sempre al darrere d'acabar alguna cosa, sempre deixes alguna cosa al darrere, sempre en un canvi sempre tens alguna pèrdua, no?
Tens una pèrdua i tens una incertesa del que vindrà. Llavors això sí que ens genera una sèrie de por, de dolor, de pena. Llavors, clar, la malaltia és un cas especial perquè damunt hi ha una fragilitat física i psíquica molt important. Llavors, tot el canvi que comporta una malaltia, pues, són canvis corporals. Imagineu, hi ha gent que a partir d'una malaltia té unes limitacions funcionals. Canvis familiars, rol de cuidador, les coses que feien no les pot seguir fent, canvis laborals, inclús econòmics, d'amistat, de domicili, comporta, imagineu-vos, el munt de canvis i, per tant, el munt de dolor i pena que hi ha davant d'una malaltia. La pena i este dolor que comporta estos canvis és normal i natural. No hem de dir, no és patològic, és normal i natural.
I suposa que aquest estat d'ànim deprimit, que com molt bé tu has dit,
entre cometes,
no? No és una depressió, el saber gestionar...
És un estat trist, no?
Sí, saber gestionar aquesta pena i aquest dolor, no? El que, si no ho gestiones bé, pot donar lloc a que al final acabes amb un quadre més depressiu, no?
Se cronifica. Se cronifica i ho agafem com una estratègia d'afrontament davant de qualsevol dificultat.
I llavors, quines eines tenim per lluitar, no? contra aquestes situacions, no?
Los psicòlegs fem servir el que anomenem psicoteràpia, ¿vale? La psicoteràpia és un tractament que no és medicamentós, no podem receptar, però tampoc és incompatible amb la medicació. Jo moltes vegades he d'enviar al metge perquè et pauta una medicació perquè tots aquests símptomes no els podem controlar.
Clar.
És complementària, és una cosa que es complementa.
Molt bé.
Llavors, a mi m'agrada molt explicar una mica la psicoteràpia, i no sé si ens dona temps.
Sí,
La psicoteràpia és, a veure, jo sempre els hi poso l'exemple dels malalts perquè és una paraula com a molt màgica i que el contingut i a vegades mos costa definir. Jo els hi poso als meus pacients sempre la metàfora de l'armari de la vida. És com si nosaltres portéssim sempre al damunt, a la història de vida nostra, com un armari que anem depositant les experiències, les vivències, les emocions, els pensaments, ho anem depositant tot allí. Llavors arriba un moment que de crisi, que pot ser una malaltia, lo desencadenant, una institucionalització, que aquest armari l'hem d'obrir i l'hem de ventilar. Nosaltres, o sigui, jo ho faig servir molt i dic ventilació emocional. És com traure totes aquestes coses, aquests pensaments, experiències, traure-les de l'armari i airejar-les. A vegades és sorprenent perquè els malalts, el problema comença doncs, amb la malaltia, les frustracions que tenen, les penes que els hi ocasionen, i arribem a èpoques molt recients de la seva vida, molt llunyanes, vull dir, que parlen de quan eren petits. És a dir, hi ha com un procés d'intentar treure tot això per reorganitzar.
És com, seria com fer dissabte, no? En l'armari aquell i endreçar-lo una miqueta. No? I suposo que moltes vegades a l'endreçar aquest armari, imagino que de vegades, com tot, quan un es canvia de casa, de repente apareix algo que dius, ostres, això
que no sabies que tenies,
que no te'n recordaves que ho tenies, i que probablement dius, alguna vegada m'hagués fet falta i no vaig recordar que ho tenia aquí, no?
Molt bé. Coses que disposem, que això és el que volem els psicòlegs, és coses que ja tenim, si les podem aprofitar, les tornem a reutilitzar, i si no, diem, no em va servir per a res, me va donar molt dolor, això ho intento apartar, ¿vale? És una manera de reorganitzar. Això és una manera molt gràfica, em sembla, d'explicar el que és la psicoteràpia.
Jo crec que sí, ha quedat molt clar, no? Vale. De quina utilitat té.
Llavors, què volem fer amb això? Veure el que ens serveix, els recursos d'afrontament que tenim, els que ens serveixen, intentar-los fer servir, i els que no, deixar-los anar. De tota manera, quan parlem de recursos d'afrontament, moltes vegades jo els he dit al malalt, quan tu has tingut una situació de gran dificultat en la teva vida, què has fet? Com has reaccionat? Ells t'expliquen, aquella vegada vaig fer, em va ajudar, Això és el que a mi m'interessa i li dic, això és el que hem d'aplicar. Moltes vegades és buscar dins del seu armari el que li ha sigut profitós i el que no li ha sigut profitós, i altres és ensenyar-li nous recursos. Moltes vegades hi ha molta gent que tota la vida ha dit que sí a tot, i ara li hem de dir, no, doncs ara has de dir no, això no ho puc fer. I al revés, molta gent que ha dit que no a tot ha de dir, ara necessito ajuda i accepto l'ajuda. I a vegades estos recursos s'han d'ensenyar, s'han d'entrenar una mica.
A part de la psicoteràpia, hi ha alguna altra eina més que puguis utilitzar per ajudar el malalt a afrontar aquesta situació?
Sí, una mica jo és el que anomeno psicoestimulació. La psicoestimulació hi ha molts àmbits d'aplicació, l'educadora social també n'aplica molt bé i tots n'hi fem una mica. Jo la centro molt en els malalts que estan molt deteriorats i que a lo millor no són capaços ja de fer un procés de psicoteràpia, d'elaborar tot un procés, però sí que són capaços de tenir records emotius, a lo millor han perdut la memòria i la memòria la tenen molt malament, però tenen parcel·les de memòria remota de quan eren petits que a lo millor si el cuidador m'ho explica una mica ho podem recordar i li resulta molt gratificant. Inclús en malalts que estan molt deteriorats i a vegades l'únic que intento és fer un monòleg. Jo no sé el seu cap el que n'aprofita o el que no, sinó que jo sí que entro allí, la meva funció és fer-los un monòleg, no molt, per a no produir-los estrès, però parlar-los una mica, orientar-los amb el temps i a vegades amb coses que el puguen motivar.
I tant per una cosa com per la psicoteràpia com per la psicoestimulació, quines tècniques es poden fer servir? Perquè clar, tens tractaments, necessites, ho entenem fàcilment, no? Tens medicaments, pots operar, però a nivell psicològic quines tècniques es poden utilitzar? O quines tècniques disposes tu com a psicòleg per avançar amb aquest tema?
Hi ha moltes. El que passa és que jo em veig limitada pels factors d'edat, perquè és gent gran normalment. Llavors, la tècnica que jo més utilitzo és l'escolta activa. Vol dir escoltar, mai jutjar i sempre intentar que la persona pugui per si mateixa aprofundir en les seues dificultats. ¿Vale? I una altra tècnica que a mi sí que m'agradaria aquí comentar-la és la hipnosi clínica. Jo sóc especialista en hipnosi clínica i l'he aplicat molt a l'hospital, sobretot per relaxació i pel tema dolor. Tinc un gran repte, és que està la hipnosi d'espectacle. Jo sempre hi haig lluita contra la hipnosi i l'hi haig
d'explicar. Són coses diferents.
Sí, molt sí. Diferents.
Jo, si us sembla, com que anem ja molt justos de temps...
L'invitem un altre dia.
Sí, a més és que ens queden un tema que jo he dit que volia que tractàrem i que se'ns ha quedat, per això el volia introduir, perquè conec a la Montse, sí. I sé que ens quedaríem una mica curts, que és que parlem un dia de la importància que havíem introduït del qui cuida el cuidador, és a dir, de la importància que té el cuidador principal, i tal com ella ha dit, efectivament, ella utilitza una tècnica que és la hipnosi clínica, que res té a veure amb la hipnosi que es fa als teatres, que probablement es pantomima en una bona part, però que és una tècnica que és molt útil, que a ella li està donant molt bons resultats, i jo la convidaria un altre dia a que vingui a explicar-nos a parlar-nos de la hipnosi clínica.
Doncs, sembla? Òscar, ja saps que com a mínim d'aquí 15 dies, si vols, la podem tindre per aquí. És a dir, que us poseu d'acord i sens dubte que serà un plaer tornar-la a tindre
per aquí.
I tant
que sí.
Bé, doncs, doctor Ros, ho deixem aquí d'aquí 15 dies i tornem amb més coses. I la Montse Álvarez, la psicòloga de l'hospital, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I fins aviat,
Molt bé.
Sí, que vagi bé. Tornarà.
Bon dia.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.